Àlex Delmas, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Jordi Ferrón, bon dia.
Molt bon dia.
Després parlarem del Barça, però abans ho farem del Madrid. Uh-huh. Ahir va empatar 2-2 contra l'Elx. No juga bé, eh?
No juga bé. Primer de tot, deixa'm dir que l'Elx va fer un partidàs i qui el descobrís ahir, dir-li que des del principi de Lliga està fent el mateix, no? Un equip supervalent, un equip que proposa i que és una benedicció per la Lliga en un futbol on cada vegada als equips li costa més assumir riscos des del darrere, és una benedicció tenir l'Elx. Dit això, l'Elx molt bé i el Madrid molt fluix, crec jo, molt discret. Sobretot molt pla en atac, el vaig veure, no? Tinc la sensació que és un equip que quan ha de portar la iniciativa li falten idees més enllà de la qualitat individual, és a dir, el que et genera Mbappé, les entrades de Bellingham, però no té mecanismes d'equip, és a dir, no et fa mal en l'amplitud, no et fa mal en la profunditat, no veus intercanvis de posicions, no veus mecanismes d'equip, no? Una cosa que es fa difícil de veure en un equip de Xavi Alonso, que precisament és algú que a la pissarra la toca bé, no? Així que és una evidència que jo crec que el Madrid no està bé. No està tan bé, ja fa setmanes que venim dient que no està tan bé com ens el venen, però ara ja és una realitat.
No està tan bé en atac, tens tota la raó, i en defensa tampoc, perquè l'Elx, que és un equip que juga molt bé, a mi em va encantar, el central dret, com es diu?
El Fembruger.
Impressionant, sí. Tallant, filtrant pilotes, molt bé, però cometeixen errors. El Barça li guanya el partit, les primeres accions, els primers gols, per dos errors que tenen en sortida de pilota. De veritat, la qualitat dels jugadors de l'Elche, que és molt bona, però potser per aquest joc tan arriscat, a vegades s'arrisquen molt. Tenen també pèrdues contra el Madrid, però el Madrid no té una pressió tan bona, potser, com la que té el Barça. Jo crec que el Madrid ja en el moment del Barça que van guanyar 1-0 demanant l'hora amb un Barça que arribava com arribava, amb un Lamine que arribava com arribava, es va vendre un fum que no era real i s'està veient. I a més aquest run-run per un entrenador en un equip gran on la teva autoritat... Te recordo algunes vegades que preguntes molt als entrenadors què és el més difícil d'un entrenador, i sempre dic el mateix. Per mi el més difícil d'un entrenador és que els 25 cabrons que tens davant et creguin. Doncs perquè si no et creuen tens un problema. I la sensació és que comencen a no creure'l.
Sí, sí, perquè em sorprèn el que arriba des de Madrid sobre Xavi Alonso. Sí. Deixeu-me aclarir que Fembruger no és ni holandès ni belga, és austríac, gràcies, Helena, per corregir-me. I el Bruno Alemany està tan pendent de la Lliga d'Indonèsia que no recordava tampoc ni d'on era Fembruger, eh?
No, t'ho juro, m'ha vingut al cap que és d'Àustria, però no...
El d'ahir és normal, sempre té aquest nivell.
És bo.
És bonic.
L'any
passat va ser el millor defensa de la segona divisió, per mi, del que vaig veure jo almenys de segona, i aquest any no ha baixat el nivell.
El veieu perfil Barça o nivell Barça?
Imagino que són entrenadors que et fan rendir més per sobre de lo que realment és el teu nivell, però jo ahir el vaig veure i dic, fantàstic.
El tarannà Barça el té, però jo crec que li falta continuïtat encara per veure aquest nivell.
7 partits sense marcar Vinícius i 29, lo dijiste tu, Anton, en el Carrusel Canalla, sin marcar de Rodrigo, eh? 29 partits porta sense marcar Rodrigo.
Increíble.
Lo de Rodrigo no tiene un pase.
¡Oh, qué tonto! Es lento.
Lo de Rodrigo, no, pero, por ejemplo, y tenéis cada día a Vinícius en el estudio. Si tú eres Vinícius y te quitan cada 4 partidos para meter a Rodrigo, lo mínimo que puedes hacer es enfadarte con tu entrenador. Lo mínimo. Porque es que ponen a Rodrigo Goes, que es que no se va de nadie. No le importa, aparte es regular, no le importa que sea el Rayo, el Elche, el Liverpool, el Barça, el que tenga delante. Rodrigo no regatea, no desborda, no crea peligro y el entrenador le sigue poniendo. Entonces, cabreas a Vinícius, cabreas a Florentino, que no entiende por qué no juega Gonzalo por delante de Rodrigo, por qué no juega Endrick por delante de Rodrigo, por qué no cambias el dibujo para no meter a Rodrigo permanentemente en el equipo. Es una tozudez del entrenador que para mí le hace daño. Y luego, ayer tú pusiste por las nubes a Eder Sarabia. Me parece que es una bendición para la Liga Española que Eder Sarabia dirija en primera división y que su Elche intente jugar exactamente igual contra el Levante que contra el Madrid. Pero es que ayer el Elche, con todo el respeto del mundo, jugó con Aguado, con Febas, con Chus, con Valera, con Núñez, con Fort. Uh-huh. Es un equipo que venía de hacer un tramo de liga bastante regular, que ya no era el Elche de septiembre. Y es que te parecía el Liverpool de Klopp. Es que fueron mejores que tú en muchos momentos del partido. Les metes un gol, te meten otro, empatas a 2 y Rafa Mir tiene el 3-2 en el descuento. Tienes que conseguir que no te piten una falta clamorosa de Vinícius para empatar el partido. Realmente es muy preocupante. Es que no comparto la opinión de Alcorta. El Madrid se ha caído con todo el equipo. Y levantarse le va a costar muchísimo. Y si el Madrid no gana esta liga, si el Madrid no gana esta liga, si Xabi Alonso llega a junio, en caso de que llegue, el problema es gordo. Gordo, porque es que en el Madrid o ganas un título o te echan. Es que es matemático, es que ya sé que Jordi se enfada y piensa que somos unos trágicos, pero el Madrid no acepta construcciones. En el Madrid no hay años de transición. Si no ganas Liga, Copa o Champions, te vas a la calle. Y tal y como está jugando.
És al·lucinant, perquè el Madrid és líder i el Madrid a la Champions va millor que qualsevol dels altres equips de la Lliga Espanyola.
És inèdit que hi hagi més crítica a Xavi Alonso a Madrid que a Barcelona.
Exacte.
I per mi és
bastant de la base de que el Madrid juga malament a futbol.
Juga malament, sí, sí.
I ha tingut una involució. És a dir, jugava millor al principi que ara.
Sí, correcte.
No creieu que aquesta involució ve també donada perquè, justament el que deia Anton, que en moments puntuals on l'entrenador ha necessitat que estiguin amb ell, el club s'ha posat una miqueta de costat.
Ho ha dit Romero.
Per a mi, Anton, encantado de verte cuando el Madrid no gana y gana el Barça, ya sabes. Se ficha Xavi Alonso porque el Madrid, la última etapa de Ancelotti, que me parece un fantástico entrenador, los jugadores estaban como acomodados, ¿no? Entonces se firma un entrenador que juega muy bien, que viene a hacer buenas temporadas, que tiene un método muy claro, que parece que va a meter a la gente en una dinámica de juego más organizada que no la anarquía del talento, que también es bueno, y a las primeras de cambio, a él lo dejas vendido. No se entiende ese cambio de rumbo para eso. Quédate entonces con Ancelotti, que lo tenías en tu mano, lo tenías medio manejado, los jugadores estaban contentos, pero ahora mismo yo creo que a Xavi Alonso el club lo está matando.
Pero es que se habla mucho. Yo creo que tampoco es matar. Es que hubo un conflicto, de acuerdo, muy polémico, con Vinicius.
Pero es que ahí pierdes el respeto del vestuario. Cuando ves que Vinicius dice lo que dice, hace lo que hace, escribe la carta que hace y nadie le dice nada y el entrenador al siguiente partido lo pone, ahí los jugadores ya ven que el entrenador no tiene fuerza.
Pero esto es tremendamente impopular y sé que estoy equivocado en lo que digo. Pero creo que en un caso tan flagrante de que el entrenador se había equivocado que había que tomar medidas. Es que si tú le dabas el poder al entrenador, igual pierdes la renovación de tu jugador estrella junto con Mbappé, porque el entrenador se ha encaprichado en que le quiere dejar de suplente para que juegue Vinicius, para que juegue Rodrigo.
No puede jugar 11 siempre,
Pero que no juega, es que juega Rodrigo. Vinicius no, Rodrigo ahora mismo es el 35 de la plantilla. Y entonces tú eres Vinicius, te piden que des un esfuerzo, das el esfuerzo, te piden que rindas mejor, y el entrenador cada 5 minutos se empeña en poner a Rodrigo por ti, pues yo entiendo, uno, que Vinicius enfade, y entiendo que el club diga, puf, es que este entrenador que hemos traído, que está en prácticas, que está empezando,
se está equivocando, vamos a parar esto.
Es que el Elche tiene la friolera de 3 partidos ganados en toda la liga. La friolera de 3 partidos ganados, es el 11 de la liga.
Sí, sí.
El Rayo va el 13º en la liga. Uh-huh. Es que talmente parece que le ha ganado Íñigo Pérez como si fuera Guardiola y talmente parece que le ha ganado Eder Sarabia, que fuera el mejor Elche de la historia. Es decir, estamos hablando de 2 equipos que sí, que juegan muy bien, con entrenadores españoles, con propuestas divertidas. 2 equipos muy justos que han pasado por encima al Madrid en Vallecas y en Elche. Pequeño el campo o grande, con Isi o con Rafa Mir. Es, de verdad... tiene un problema futbolístico tan grande que para mí es más que preocupante lo que le pasa a Xabi Alonso.
Sí, a veure, jo crec que va més enllà del partit d'ahir. Crec que és una tendència que el Madrid estava molt millor al principi del que és ara, no? Aquest estancament, aquesta involució. Jo crec que hi ha 2 problemes. Per un costat, els noms. Des de Madrid es parla molt de noms i és un dels problemes, És a dir, jo crec que aquest Madrid no està preparat per les rotacions, que és una de les coses que vol fer Xavi Alonso, no? Per tant, no els ha convençut. Crec que l'episodi de Vinicius és molt més important del que la gent es pensa. Alguna cosa, per molt que sigui un dels teus millors jugadors, per molt que l'entrenador encara no tingui credibilitat, alguna cosa ha de passar, perquè si no et perden totalment el respecte, i crec que s'està veient en els últims partits. Per tant, jo sóc de l'opinió que el club tenia que haver ajudat una mica a Xavi Alonso si ell encara no té prou de potestat davant de Vinicius. I després hi ha un problema de joc, que jo crec que s'està parlant poc, no? És a dir, el Madrid té pocs recursos en atac, com deia, més enllà del talent que té els jugadors, que són molt bons. La pressió que es posava al principi de temporada, hem de recuperar la pressió, serà un equip que tienen que correr todos i tal. Quan es troba un equip tocador, és que la pressió és nula o pràcticament nula, li surten des del darrere amb molta facilitat. Per tant, jo crec que són diversos problemes, diguéssim, combinats.
De fet, escolteu què diu Tomás Roncero sobre la imatge de l'equip.
Hay unas desconexiones clarísimas, no hay unidad de grupo a la hora de trabajar todos remando en la misma dirección. Los de arriba, pues algunos que de pronto se olvidan de que hay que ayudar, que aquí tienen que jugar todos, Yo he visto a Modric hoy con 40 años ganar el derbi de Milán y corriendo y metiendo pierna. Ves a Cristiano metiendo gol de chilena a 40 años y disfrutando y gritando el gol con rabia y con honor. O sea, el problema, que ya sé que me dirás, eso es muy, muy simplón, porque no es un análisis futbolístico. Pero yo veo al Madrid jugar sin alegría, sin felicidad. Parece que juegan porque somos profesionales y tenemos que jugar y toca.
Roncero també va dir ahir que un dels problemes és que Xavi Alonso és massa tàctic, que els hi posa massa vídeos, que avorreix els jugadors. Això també ho ha explicat Meana, ho hem escoltat a més gent.
Per poner la pel·lícula me pongo yo en casa, yo tranquilo, mira el Disney.
No, ho dic perquè es parla de que no ha connectat amb la plantilla, no? I que la plantilla està avorrida, ha mirat tants vídeos. Quin era el problema l'any passat amb Ancelotti? Amb Ancelotti, el gran problema d'Ancelotti, que ho deia el propi Ancelotti a les rodes de premsa, és que els jugadors no li feien cas.
Exacte.
És a dir,
exacte.
Si el problema l'any passat era Ancelotti, el problema aquest any és Xavi Alonso, és que no hi ha connexió amb els jugadors, potser el problema el tenen els jugadors.
Però els nostres companys, ara està l'Anton Meana, a veure si ens ho corrobora. La impressió que vaig tenir ahir després d'escoltar el canalla és que tot això de les pizarrites, tot això de que nos hace estar 6 hores en Valdebebas, tot això de que ens posa vídeos infumables, que tot això ve del club. Ve del club això, Anton, o no?
No, que el club sabe que los jugadores piensan eso.
El club sabe que los futbolistas piensan eso. És que a vegades tinc la sensació de que s'està mirant de soscavar la gespa sobre la que descansa el propi Xavi Alonso, per una raó que l'Anton Meana també et va dir ahir, que és molt grossa. L'únic equip del món a qui se li encarrega la transformació de l'equip i el resultat ha de ser immediat, és el Madrid. El Xolo li ha costat, el Xolo la tecla li ha costat, a Hansi Flick en guany li ha costat, és el que passa a tots i cadascun
de nosaltres. Però la temporada passada el Barça va anar com un tiro des del principi. És veritat que hi va haver el shit November, però lo del Barça de Flick de l'any passat és per estudiar els llibres d'història.
I que ens anem a un futbol que, Àlex, cada cop va més així, a més hores, més treball, sí, més mitjans, i el futbolista... Hem passat de... És veritat que abans, fa 25 anys, no treballàvem res, hora i mitja cap a casa, però ja fa anys que s'està incorporant aquestes dinàmiques. Espanya, Anglaterra, Alemanya... això és el futbol que ve ara.
Pero eso también hay que acostumbrarse a ello en el día a día. Sí. Yo recuerdo una tertulia como esta de los lunes que generó un poco de risa una de las crónicas. Por ejemplo, al Bernabéu tampoco le gusta mucho que le cambien el equipo todos los partidos, ¿eh? O sea, el socio del Madrid va al campo a ver a 11, a 12, a 13, que le hagan rotaciones todos los días. Esto de que llegues al campo y no sepas a quién va a jugar y que sea una tengas que ponerte la ràdio una hora antes y que te digan, hoy no juega Vinicius.
Estic molt d'acord amb el que diu l'Anton, eh? Per això jo
a la gent no li gusta. És el que has dit abans, que Xavi Alonso de fer rotacions i que veus que el Madrid no estan preparats per això.
Ell és un entrenador de rotacions, ho vam veure, i que vol tenir a tothom en dinàmica i que és una de les...
Bueno, ja, però això és el futbol modern, no?
Correcte.
Claro,
i de rotacions, de canvi de sistema...
És que per què firmes a Mastro Antono, entonces? Per què tens a Rodrigo a l'equip? És que tens un gran plantilló, si no el vas canviant. Oient
espectador al canal de YouTube del que t'hi jugues, que apunta la qualitat de la plantilla i m'ha fet pensar que Tomás Roncero ahir també ho va dir, això.
Sí. El Madrid ha perdido calidad. El Madrid no es un equipo tata que lea como antes. Es que yo creo que el Madrid lo que le falta es personalidad a la hora de ver el juego. Es que tú no ves que mande, es que da igual que sea el Elche o el Rayo. No mandó en Vallecas el Madrid, no ha mandado hoy. Y el Madrid es errático en el centro del campo. Y a partir de ahí el equipo depende de chispazos y del talento individual de Mbappé o de Vinicius o de Rodrigo, que encima el chaval está negado desde hace 8 meses ante el gol, pues no sé. Hay motivos serios, a pesar de ser líderes en solitario, para que el madridista esté preocupado, porque no hay ventanas que entre la luz ahora mismo, así de claro.
Doncs aquesta és la situació al Madrid, eh?
Y luego esto no lo ha dicho el Madrid, lo digo yo, pero me parece una anomalía el calendario que tiene el Real Madrid. No lo comprendo. Creo que afortunadamente son muy regulares, juegan casi igual de mal en casa que fuera, pero de toda la vida de Dios, como mucho, jugabas 2 partidos seguidos fuera de casa. Ahora el Madrid tiene 3 salidas seguidas. Ha hecho Vallecas, Elche y Girona. Aparte de que le toque jugar fuera en Champions, es la vida, y aparte de que le adelanten un partido en Bilbao, que lo tiene que jugar la semana que viene por la Supercopa. Pero repito, el Madrid ahora va a jugar 5 partidos seguidos fuera de casa. No juegan todo el mes de noviembre en su estadio. No creo que sea el problema del equipo, que repito, es regular, juega mal en el Bernabéu y juega mal fuera de casa, pero sí me parece un dato raro, que no debería repetirse en el resto de equipos, que te hagan jugar Vallecas, Girona y Elche de manera consecutiva fuera de casa. No, no lo entiendo por qué pasan estas cosas en un calendario que teóricamente está muy preparado y muy estudiado y muy elaborado.
Bueno, ahí también el calendario condicionado per la Supercopa que es disputa el gener i algun partit que es juga abans per aquest motiu. Doncs aquesta és la notícia. Rashford ha entrenat amb el Barça, per tant podrà jugar demà contra el Chelsea. Pedri encara no ho ha fet, el que havíem explicat. Es preveu que estigui disponible per final de setmana, encara no, pel partit contra el Chelsea, del que ara en parlarem. Ha citat a Joan García. Quina tranquil·litat tens quan el veus a la porteria. Eh?
I el millor és que tens la tranquil·litat i el destaques sense que sigui essencial ni et faci moltíssimes parades. O sigui, la tranquil·litat que transmet sense fer molta cosa. Arriba en situacions amb una comunitat que no sembla ni ocasió de gol del rival. Hem parlat abans d'un parell de situacions on ell arribava fora de l'àrea amb el peu i jugava fora. La sortida de pilota, la tranquil·litat que transmet. Tu necessites un porter així per poder aconseguir títols.
Va ser un dissabte històric. Tornar a casa, golejant a l'Atlètic Club, amb algunes variants interessants a l'equip de Hansi Flick, que ara a la secció de l'Àlex analitzarem. Eric García de mig centre defensiu.
Del Masterclass.
És l'únic jugador, Eric García, que ha disputat tots els partits d'aquesta temporada, els 17, ho he llegit avui a La Vanguardia, 14 de titular, el que més vegades ha sortit de titular al Barça aquesta temporada és Eric García. És el segon jugador de la Lliga amb més passades bones, per darrere de Pedri. El 60% a més les fa a camp contrari i és el cinquè en interceptacions. Això són dades d'Eric García, que és el jugador més utilitzat per Hansi Flick en aquest inici de temporada. Al del Masterclass, avui, Àlex, has volgut posar el focus, com deia ara el Jordi Ferrón, en què pot aportar, quines virtuts té Eric García i també quines limitacions per jugar de mig centre, que és on el van veure dissabte i crec que no serà l'única vegada aquesta temporada. Comencem per les virtuts.
Vinga, comencem per les virtuts.
La primera és que creus que té un posicionament brillant.
Sí, és molt bo. És molt bo posicionant-se. De fet, entroncant amb el que deia el Jordi, no? Ahir el va fer servir Flick per jugar en aquesta posició de mig centre defensiu, segurament perquè el 4-2-3-1 de l'Atlètic volia aïllar-lo i tenir només una sola sortida. I el van trobar molt ben sortida, no? És a dir, sempre està ben col·locat, sempre llegeix bé. En això, per mi, és superior a De Jong i superior a Casador. I probablement per això, doncs, Flick el posa allà. Hem de recordar, totes les dades que tu has dit, que ja ha jugat a 5 posicions diferents. Les 4, la de la defensa, més la de mig centre. Ha jugat els dos laterals, els dos perfils de central i la de mig centre. Això vol dir que és que ho entén tot. És a dir, un jugador no juga bé a 5 posicions diferents si no té el posicionament al cap.
També consideres virtut la manera que té de defensar, que és cap endavant.
Sí,
què vol dir això?
Per mi és o el millor o dels millors d'Europa ara mateix en això. Defensar cap endavant és brillant, és brutal. És a dir, aquesta capacitat innata que té per anticipar, d'intuir la passada que et farà el rival. De fet, ahir, dos dels gols venen després d'una recuperació d'Eric. La del 3-0 és directament seva, però la de la 1-0, que és el gol de Lewandowski, és ell qui està allà a sobre del futbolista.
Àlex, salvant molt les distàncies, em va recordar moltes vegades a Busquets la intel·ligència que tenia per anticipar passades.
Sí, per anar cap endavant.
Va anar molt bé l'altre dia.
Sí, sí. De fet, ahir fa 4 recuperacions, 2 acabes en gols, fa una altra interceptació i 2 entrades, les 2 les guanya. Per tant, això és una cosa que ell porta a dins i llegeix molt bé.
Us vull aclarir una cosa, eh? Moltes vegades a la del Masterclass l'Àlex parla d'ahir, quan el Barça en realitat va jugar abans d'ahir.
Sí, és veritat.
Perquè ho va fer dissabte i jo us explico per què. Això ho prepara i ho sé perquè m'escriu a les 11-12 de la nit del diumenge. Alguna vegada m'has arribat a escriure fins i tot a la 1 de la matinada.
Correcte.
Mentre escoltes el canalla.
Sí.
Clar, llavors el subconscient et traeix, no? I dius ahir, quan és abans d'ahir, però això demostra lo implicat que està l'Àlex Delmas amb el que t'hi jugues, eh?
Exacte.
Que a diumenge de matinada està treballant per
nosaltres. Molts jugadors tenim el diumenge com a dia de partit,
sí,
eh?
I
moltes vegades parlem d'ahir quan el partit del diumenge.
Sí. Escolto el canalla mentre es torno a mirar el partit.
La tara és d'estudi, la tara. La tercera virtut que li veus a Eric García és el Joc fàcil.
Sí, correcte. Joc fàcil i que juga amb els llunyans. I també va una mica amb la sintonia d'una de les dades que has donat. No es complica. Sap molt bé que ha de jugar fàcil, sap molt bé les seves limitacions. El 83% de les seves intervencions són a menys de dos contactes, és a dir, control passada o de primera, i té la virtut de jugar amb els llunyans, com et deia, això. El fet de ser central l'ajuda en això, eh? És a dir, aquesta passada cap a la main directa o cap a un dels davanters és molt bona.
Què ha de millorar? Quines limitacions té? Lo primer és que a vegades li costa sortir de les pressions.
Sí, per mi limitació en aquesta posició, eh? No és que hagi de millorar res, perquè de central és una meravella, però quan ha de jugar de pivot, per mi li costa sortir de pressions exigents, sobretot quan està d'esquena, no? Li costa girar. De fet, ahir hi ha moltes vegades on l'equip el troba a través de Koundé o a través de Balde i el joc torna a anar a la dreta, és a dir, rebia de Koundé i acabava amb Lamine o tornava a acabar amb Fermín. Per mi aquesta, eh? Si algun parol hi podem posar és això, el fet de quan rebi pressions a l'esquena, doncs netejar una mica més la zona i fer progressar el joc.
És que Alex jugava al mig del camp, s'acostuma a jugar moltes vegades d'esquena, un central que acostuma a veure sempre clar, el camp clar. De cara, el que més ens costa als que juguem sempre mirant el camp, sigui central o sigui lateral, és rebre d'esquena, perquè no t'has acostumat a rebre d'esquena,
sí,
per molt que siguis Barça.
Que Xavi li deia la percepció, no? La quarta P. Sí. Hi havia la pressió, la possessió, la posició i la percepció que havia de tenir el mig centre del Barça, no?
Sí.
El control del seu entorn.
Allò que en el Barça ens deien, el llegir, no? Llegir, el mirar abans de rebre, aquestes
exacte.
Coses... És veritat el que diu el Jordi. Sempre ha vist el futbol de cara i això li costa.
I una altra limitació que creus que té és que li costa girar el joc?
Correcte, que va relacionada amb aquesta, no? És a dir, li costa girar-se ell mateix i, per tant, aquests canvis d'orientació, no? Portar-la cap a l'extrem rival, doncs això no ho acostuma a fer Eric. Però vaja, això no vol dir, veient la capacitat de creixement i de millora que té, és que...
És el mateix, controles el joc que tens davant perquè no tens la capacitat... perquè és molt difícil, de tenir el joc de coi que tenia Xavi o Busquets o Iniesta, llavors la teva zona de seguretat és aquesta, a part de la dificultat de la màscara, eh? Que la màscara el que el limita molt no és tant la incomoditat, sinó que has de mirar molt no tens el control perifèric perquè t'ho limita.
El Barça fa dos dels quatre gols gràcies a recuperacions d'Eric Garcia.
Sí, partidàs. Sí.
Dos dels quatre. De fet, fa dues assistències.
És que per això el volia fitxar jo a les eleccions de fa cinc anys. Era la pedra angular del projecte. Es pot considerar el meu primer fitxatge com a president.
Et vas posar ferm, sí, sí. Amb aquell...
Et vas posar molt ferm. Sí, sí.
Quins pals va rebre,
Que Víctor Font volia pagar el Manchester City i la porta era partidària d'esperar.
D'esperar, sí, sí.
D'esperar que acabés contracte i vingués gratis.
Xavi també volia que es pagués, perquè el volia a l'equip.
Clar, perquè era la pedra angular del meu projecte.
Sobre el que deia l'Àlex, és bastant revelador que en la primera part, que l'Atlètic sí que va poder pressionar una mica més, Eric García va perdre 9 pilotes, a la segona part només una. Quan ja van expulsar Sancet i tal, estava molt més tranquil.
Digues.
Deixa'm afegir una cosa, perquè ara ho deia el Bruno. Una de les coses que a mi em va agradar més de l'equip ahir va ser la pressió. Ahir el Barça bat el rècord de pressions efectives amb 37, igualant el dia del Getafe, i bat el rècord de pressions orientades efectives, efectives vol dir que acaben amb recuperació, de la seva última, la primera línia, dels davanters, de Ferran, Lewandowski... Lamin, crec que aquests dies li han servit a Flick per revisar una mica tot el tema de la pressió, que no l'acabava de fer.
O sigui, esteu veient que el Barça de Flick va tornant?
Jo veig un equip en progressió, eh? És a dir, a mi em va agradar més a Vigo que ahir, perquè va tenir aquest punt de control, però jo li veig coses. És a dir, aquesta sortida, ahir van trobar molt millor la sortida neta des del darrere, no? Perquè va fer més que mai una sortida de 3, el Barça 3, més Balde cap a dalt. La pressió crec que va millorar. Jo li veig coses que va evolucionant, sí.
Va continuar anant cap endavant i no va empatir tant. I Valverde és un gran entrenador també, que no li va agafar molt l'esquena o tantes vegades l'esquena com darrerament que estava sent una autopista. A mi m'agrada molt. I Gerard, molt, Gerard Martín també molt bé.
Molt bé de central.
Central esquerra, sí. Em va agradar
molt.
Molt
bé de central, eh?
Molt bé. Sí. Bona sortida, té molt bona esquerra, contundent. Em va agradar molt.
Que tirava ell la línia.
I ho feia bé.
Sí.
Ara, és veritat que la línia, no sé si ho compartiu, ja no és tan exageradament avançada.
No. I la pressió...
Hi ha matisos aquí, que sí?
També és vital el que diu moltes vegades Àlex. Si la pressió és bona, és molt més fàcil mantenir una línia. Quan la pressió no és bona, és que mantenir una línia amb un jugador sense pressió és suïcida. Però l'Atlètic, que és un gran equip i que té un gran entrenador, no va poder contrarrestar això que saps que tothom t'ho fa, que farà el Barça a línia adelantada, però l'Atlètic no li va trobar els espais i té davanters per trobar els espais, eh?
Sí, ho veurem en els pròxims partits. Jo vaig tenir la sensació de que ara ho està gestionant més bé, l'alçada. És a dir, no és que no sigui tan alta, sinó que tenen més clar quan hem d'anar endarrere, quan hem de ser menys agressius.
No és tan suïcida.
No és tan suïcida. I sobre Gerard, a mi, jo crec que és un jugador que quan tingui un primer espàs a davant, jo crec que li falta rapidesa i contundència, però amb tots els temes de concentració, d'atenció, de col·locació, és brillant. I no oblidem una cosa, és l'únic esquerrà pur d'aquesta plantilla que pot jugar a la central. Jo crec que això li dona un avantatge respecte a Fico.
Sobre el que dèieu abans de la importància del retorn de Joan García, jo volia dir que es nota molt que l'entorn Barça, que els periodistes que cobriu Barça a Barcelona, no són molt pro-selecció, perquè aquest mateix partit el fa Joan García com a porter del Madrid contra Unai Simón, amb el partit que va fer Unai Simón, i comença la campanya perquè Joan García sigui el porter titular de la selecció espanyola al Mundial.
Bueno, el contrast de dissabte va ser tremendo perquè el partit està marcat per dues errades greus d'Unai Simón, els dos primers gols del Barça, però aquest debat jo crec que existirà. El que passa és que acaba de tornar de la lesió.
Jo començaré dient que per mi Unai és un tros de porter i que si jo fos Luis de la Fuente seria el meu porter titular al Mundial, però també crec que s'està fent molt poc soroll precisament perquè
el que passa
és que juga al Barça.
Aquí et carregues a Remiro.
A part, Àlex.
A qui sigui, però sí, a Remiro, sí.
Àlex entra perfecte en l'esquema de joc que vol Espanya, també. Bon joc de peus, suportar segur. O sigui, que no hi ha un canvi molt gran que diguis, no, és que perdem molta sortida de pilota. És que a mi em sembla que és un debat que s'hauria de tenir. Jo crec que per aquesta
que
competició...
Arribarà.
Ara, jo faria igual, que no faria canvis.
Empecéis a tocar los huevos.
Però, però per mi, lo de l'altre dia va ser molt heavy.
Si le convoco porque le convoco, si no le convoco porque no le convoco, esto es ya... Están ustedes majaras ya.
Són dos quarts de dues. L'Helena de Diego ha estat pendent de la roda de premsa de Maresca, que acaba de parlar, l'entrenador del Chelsea, previ al partit que demà jugaran a Stamford Bridge contra el Barça. Helena, què ha dit Maresca sobre el partit? Un Maresca que ha fet la roda de premsa majoritàriament en anglès, però que també ha parlat en castellà, el coneix, entre altres coses, perquè va jugar al Sevilla.
Doncs sí que s'ha declarat un fan del joc del Barça de Hansi Flick. Diu que sempre que pot el mira perquè n'aprèn.
Me parece espectacular. Es un equipo que siempre que lo miro hay cosas que se pueden aprender, cosas que se pueden mirar. Cómo atacan, cómo defienden, que al final le ha dado la posibilidad de ganar la Liga el año pasado, de llegar a una semifinal de Champions. O sea que hacen muchas cosas muy bien y es un equipo que siempre quiere la iniciativa, siempre quiere el balón y nosotros por nuestro lado intentamos hacer lo mismo.
Un Maresca sí que ha elogiat molt a Cucurella, que diu que demà l'ajudarà perquè ell coneix perfectament, per exemple, a Lamine Yamal, que l'haurà de marcar, però que realment és un jugador que l'ajuda des del primer dia.
La verdad que Cucu nos da una ventaja siempre, no solamente mañana, hasta el día de hoy ha sido fenomenal. Desde que llegué a este club, su nivel ha sido impresionante, no solamente defendiendo, también... siendo parte de nuestro juego con balón y estamos encantados con Cuco. Ahora, lo mismo de Lewandowski, Lamine Yamal, Fermín, hay unos cuantos que hay que saber defender como equipo.
Cuco, precisament, està parlant ara, l'escoltem en directe via Londres.
Jacob, just on the end here. First row.
Hi. When you played against Estevao at the Club World Cup again, when he was playing.
Li pregunten per Estevao Williams.
Sí, perquè es van enfrontar al Mundial de Clubs.
Messinho.
I es van picar Cucurella i Estevao al partit Palmeiras-Chelsea.
Ah, val. I ara són companys d'equip.
Sí.
Bueno, farem una cosa. Escoltarem a Cucurella quan parli en castellà o català, que suposo que alguna pregunta li faran.
I més a més és que Maresca, sempre que sento parlar del Maresca, penso en la paella de marisc de la cuina de la
Lletana. De Maresca.
Molt bé.
Oh, mare de Déu. La cuina de la Lletana. És que hi ha la millor paella de marisc que us podreu tirar mai encara. I també hi ha l'arròs la cuina de la Lletana, que és una barbaritat. És una experiència gastronòmica mediterrània que podeu trobar a Via Laietana 71 de Barcelona. La cuina de la Lletana. Marxa!
Per cert, Helena, la paella de maresca que ha dit de Marc Guiu, ha parlat, no?, que va ser jugador del Barça i actualment està al Chelsea.
Sí, li hem preguntat com està veient ell el jugador i això és el que ha dit Enzo Maresca.
Marc está evolucionando muy bien. Llegó aquí la temporada pasada. Tuvo la suerte de jugar casi toda la Conference League, marcando 6-7 goles. Luego, desafortunadamente, se lesionó. Está creciendo, está mejorando. Esta temporada ha sido un poco rara para él porque se fue cedido y a la semana volvió. Entonces, al principio le costó un poco, pero ahora está trabajando bien. Estamos muy contentos con él y lo único que tiene que hacer, por edad y por diferentes motivos, tienes que trabajar y aprender e intentar ser preparado cuando tiene la oportunidad.
No juega gaire, no, Marc Guiu?
Va entrar en les segones parts. L'altre dia ho va fer bastant bé, va donar, de fet, l'assistència del segon gol i en partits que estan més resolts, o, per exemple, la Champions, que va ser contra el Karabakh, va tenir més minuts, però no és titular ni molt menys.
Cucurella sí, que és titular fixe.
Indiscutible, un dels soldats de Maresca. De fet, és bastant curiós perquè el fica, no sent un lateral dels que té molta tendència a associar-se, el fica per dins.
Sí, sí, per dins.
Juga per dintre. Això afavoreix també a la pressió del Chelsea, perquè mossegant, pressionant, Cucurella és una autèntica bèstia, junta amb Caicedo, que en aquella zona ho controlen tot. I és un equip que pressiona molt bé el Chelsea, no només per com estan col·locats, sinó perquè tenen especialistes com Caicedo i Cucurella en aquesta fase.
El tema de sortida, per això no crec que estigui per dintre, no? Aquesta setmana, amb un Lamin que sempre té un o dos jugadors molt a prop, no sé si seria, si tirarà un central que caigui,
sí,
allà.
Ho varia, és a dir, a vegades fica Cucurella i a vegades que pot ficar Mal Augusto o Rhys James en aquella posició. Pot fer les dues coses.
Demà analitzarem amb més tranquil·litat el Chelsea a la prèvia del partit, però Estevao Williams és tan bo? Messinho?
A mi em sembla boníssim. Són 18 anys, una capacitat i una personalitat. Capacitat per marxar, al contrari, una personalitat tremenda. Per mi, després de la Lamine Yamal d'aquesta generació, si no és el que més bona pinta fa, s'aprova bastant.
Quan van pagar per ell?
60 milions.
Ho dic perquè el seu representant és André Curie i el va oferir al Barça. Abans d'oferir-lo al Chelsea i que anés al Chelsea, el va oferir al Barça, André Curie. Crec que ens ho va arribar a explicar públicament el que t'hi jugues. Ens va parlar d'ell públicament
Messinho,
i ens va dir
Messinho,
que seria molt bon jugador i el va oferir al Barça abans de que anés a Anglaterra.
Sí, és molt bo, jo coincideixo. El que passa que juga a la dreta, ell està acostumat a jugar a la dreta, és la posició de Lamine Yamal, i és que estem parlant de que el Chelsea és probablement és la plantilla d'Europa que més jugadors de nivell ofensiu té. És que té una quantitat de mitja puntes, estem parlant d'Estevao, però és que té un reguitzell de jugadors allà, té Cole Palmer lesionat, però ni se n'entenen, perquè surt qualsevol allà i te la lia.
Evidentment està pendent de l'Espanyol, que juga avui, partit de Lliga contra el Sevilla. Hem escoltat al principi del que t'hi jugues, Helena, Manolo González, emprenyat per l'horari del partit. Torna a jugar l'Espanyol a les 9 de la nit d'un dilluns. Més enllà d'això, del partit és important, perquè el Sevilla és rival per classificar-se per Europa de l'Espanyol.
Sí, sí que va l'Espanyol encara 6è a la classificació, malgrat haver perdut les dues últimes jornades i que és, junt al Sevilla, els dos últims equips que queden per jugar aquesta jornada. Com et pots imaginar, això ahir a Manolo González, a la prèvia, doncs deia que no entenia massa com està el cert to, el cert biaix negatiu d'algunes de les preguntes.
El positivismo que tenéis aquí seguro que no, ¿eh? Eso seguro que no va a ayudar. Es una cosa de locos, de verdad. Una cosa de locos. Está el equipo sexto en competición europea con 18 puntos, y parece que estemos últimos con dos puntos. Al final lo que hay que hacer es ganar mañana. Se gana con fútbol, el partido se tiene que ganar con fútbol, haciendo bien las cosas, pero sobre todo lo vamos a ganar siendo positivos, que es lo que somos dentro de aquel vestuario de ahí al lado. Gente que no se deja ir, gente que trabaja y gente que se va a dejar todo para ganar el partido, repito, con fútbol y haciendo bien las cosas.
I el notem una mica molest. Sí que l'última victòria de l'Espanyol al Sevilla a casa, Cornellà al Prat, és del gener del 2017. Ha plogut des d'aleshores. La Imma Casares, de TV3, li preguntava per això a Manolo.
L'Espanyol no ha guanyat al Sevilla en els 12 últims partits. Què et diu aquesta dada? I no t'ho prenguis com una cosa negativa, però sí com una cosa que és que l'Espanyol no ha guanyat al Sevilla en els 12 últims partits. Què et diu aquesta dada?
Em diu que quan passa el contrari mai ho dieu. Això és el que em diu. Porto 2 anys a l'Espanyol, 2 anys i alguna cosa, i sempre l'estadística és dolenta. Mai em feu una pregunta quan l'estadística és a la inversa. També és veritat que jo no porto 7 anys a l'Espanyol, llavors és el que dic sempre. Les estadístiques al futbol són una mentida, com sempre dic, igual que moltes vegades les que es donen d'un jugador de quilòmetres recorridos o passes acertados. Si tu dàs 50 passes al lado, 50 passes per atrás, i tienes un 100% d'efectivitat, los tienes, pero para mí es una mierda, no vale para nada. Entonces, la estadística para mí no val, la veritat que no val massa per reïma.
Doncs clar, Manolo González sí que per un partit que avui contra el Sevilla, on recuperarà Carlos Romero i Ramon Terrats, que no van poder jugar per la clàusula de la por contra el Villarreal. Puado segueix sent l'única baixa de l'equip. Serà un partit especial per Marco Dimitrovic, que per cert ha estat pare aquests dies i s'enfronta al Sevilla, al seu exequip.
Doncs felicitats a Dimitrovic. Muchas si voleu, gracias. Podeu recuperar una entrevista que li van fer al Ketis Jugues i parlava així.
Muchas gracias. Yo he sido papá.
Felicidades, Marco.
He dado la mano a mi hijo.
Veieu l'Espanyol a Europa?
Jo veig l'Espanyol que està fent un molt bon inici de temporada. No sé si té, si li arribarà per arribar a Europa, però crec que, a diferència de Girona, s'ha fet un equip a el que vol jugar l'entrenador des de l'inici. Jugadors molt, molt treballadors, molt ordenats i molt ràpids a l'hora de sortir a la contra, amb un davanter que és molt guanyador de duels aèris.
Per al·lusions, Nil Solà, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Sí, que companyia, bon dia.
Home, el punt d'aquest cap de setmana, tenint en compte que és al camp del sí. Betis, es dona per bo, no?, a Girona?
Sí, es dona per bo. Segurament ho hauria firmat abans del partit. La llàstima és que amb el partit que va fer el Girona i amb l'última ocasió que va tenir Yacer Asprilla era per guanyar. Aquesta és la realitat. Ara bé, mirem el got mig ple, poder anar a la Cartuja contra un dels millors equips de la Lliga amb diferència i poder-li treure aquest punt al Betis. Jo crec que és la continuïtat del que ja va demostrar el Girona a l'últim partit a casa, que va guanyar a l'Alavés, que porta 4 de 6, que ve el Madrid i que la sensació és que aquí ningú té por de res i que aquest equip anirà cap a dalt sense cap mena de dubte.
Li veus millor al Girona?
Molta, molta. Per mi ahir fa un gran partit i ho encadena, com diu el Nil, amb l'anterior. Crec que ha millorat molt en pilota. Hi ha moments on el Girona sotmet doncs, a un equip com el Betis i li estem veient moltes estones bones i ja no té aquelles dades d'encaixar tants gols i crec que aquesta solidesa al darrere li ve sobretot per com està atacant, no? Per com està atacant més d'ordre. I és evident que bé, l'arribada o la inclusió en l'11 d'Unahi i d'Àlex Moreno jo crec que els està donant moltíssima pilota i, per tant, claríssima millora.
Nil, t'escoltem al local de Girona i també a la retransmissió del Barça Ser Catalunya en català, el que t'hi jugues Barça. T'ho estàs passant bé, eh?
M'ho estic passant molt bé, a tot arreu podeu escoltar-me.
Ja hi ha 4 persones a l'estudi esperant que es foti malalt el Nil per poder anar al Camp Nou ell.
Doncs mira, et diré una cosa, Bermúdez, després vaig acabar tan cansat dissabte que a les 11 estava al llit dormint i aquesta setmana tinc intenció de fer-ho.
Vale, doncs res, doncs no, ja està. No voldré jo allunyar-te mai de platea, per tant no cal que vinguis el pròxim dia a casa, no cal, no pateixis.
Vinga, va,
Nil, quants anys tens, Nil?
28.
Amb 28 anys, a les 11 de la nit te'n vas a dormir un dissabte.
És el primer dissabte des del mes de juny, que és el primer dissabte des del mes de juny, que a les 11 de la nit estava al llit totalment rendit.
És l'efecte del Camp Nou.
És l'efecte del Camp Nou i no va servir de res perquè l'endemà vaig engegar el cotxe no funcionava, vaig anar a jugar a pàdel, vaig perdre absolutament tot, per tant, aquesta setmana, quan torni del Barça a la Vés, sortirem i diumenge Girona Madrid.
Ets com Romario. Una abraçada, eh? Que vagi bé. Adéu. I Àlex del Mas, Jordi Ferrón, abraçades també per vosaltres.
Encantadíssim.
Gràcies per estar al Que t'hi jugues.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.